notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
Pedro Sánchez i Salvador Illa anuncien els primers solars disponibles per habitatge social i aposten per accelerar els tràmits per la construcció de 50.000 pisos públics a Catalunya. Maria Pagès.
Ho han anunciat durant una visita a una promoció de 40 habitatges de protecció oficial destinats a joves.
Esplugues Televisió, Josep Cullell.
Illa ha aprofitat l'acte per anunciar dues noves mesures que s'aprovaran dimarts per començar a impulsar l'edificació dels 50.000 pisos.
Portarem a aprovació la primera convocatòria de reserva pública de solars per construcció d'habitatge. N'hi haurà dos aquest any. La primera la plantejarà el conseller executiu, la consellera Paneque, aquest dimarts. També aquest dimarts portarem el primer paquet de mesures per agilitzar els tràmits administratius per construir vivendes.
Mohamed Houli, condemnat pel 17A a més de 40 anys de presó, afirma al Congrés que el CNI sabia les intencions de l'imam de Ripoll.
Houli ha comparegut a la comissió d'investigació del 17A a petició de Junts per Catalunya. Admet no tenir proves i que parla ara perquè ja està condemnat.
El CNI tenía conocimiento de las intenciones que tenía el imam y permitieron que viniera y nos comiera la cabeza. Lo digo ahora y no lo digo antes por temor a represalias o que me pudiera perjudicar. Pero ya estoy condenado y no tengo nada que perder.
Ple ordinari del mes de febrer. Excusem l'assistència del senyor Agustín Marín i de la senyora Cynthia Balbonesi. I passem al punt 1, que és l'aprovació de l'acte de la sessió anterior celebrada el dia 16 de gener. Alguna aportació a fer? No? Doncs aprovada per unanimitat. Passem al punt 2, que és l'aprovació del Pla d'Igualtat i Diversitat de Gènere de Malgrat de Mar 2025-2028. Senyora Huertas, té la paraula.
Ai, perdó. Moltes gràcies, Sònia. Aprovar el segon Pla d'Igualtat i Diversitat de Gènere de Malgrat de Mar 2025-2028. Vist l'informe tècnic del cap d'àrea de qualitat de vida, en la seva part essencial diu, antecedents, el Pla d'Igualtat de Malgrat de Mar en sessió ordinària el 16 de novembre del 2017 va aprovar el primer Pla d'Igualtat de Gènere de Malgrat de Mar, en una vigència del 2017-2020. Un pla per igualtat de gènere municipal és el marc de referència on engloben totes les polítiques públiques d'igualtat que es realitzen des de l'administració pública local. La Regidoria d'Igualtat LGTBI ha procedit a l'avaluació del primer pla d'igualtat de gènere per poder dur a terme la reacció del segon. Aquest segon pla s'ha d'esvenir al marc de la referència pel que fa a les polítiques d'igualtat de gènere municipals. Per als propers 4 anys ha de ser una eina útil a disposició de l'administració en el desenvolupament de les polítiques públiques de la vida de la vila, orientat a les accions municipals que a la promoció de l'igualtat real entre dones i homes i la promoció d'una ciutadania plena de totes les persones que viuen a Malgrat de Mar. Consideracions. En el marc de l'assoliment de les fites de l'agenda del 2030, aquest pla s'estima important per assolir les fites del ODS-5, aconseguir la igualtat de gènere i apoderar totes les dones i nenes. La participació de la ciutadania s'ha dut a terme en la creació d'una comissió d'igualtat, la redacció dels tallers de situació actual i la ciutadania i les qüestions de la ciutadania. Els treballs d'avaluació del primer pla s'han dut a terme de manera rigorosa i acurada, servint també la base per a la redacció del segon pla. El Pla d'Igualtat s'orienta a garantir els drets de les persones per l'establiment d'unes relacions basades en la equitat i la diversitat de gènere, la promoció de la igualtat i la protecció davant de qualsevol forma, acte o conducta de discriminació, existent des d'un enfocament global i interseccional, per permetir abordar les implicacions de les relacions de gènere i tots els estereotips associats causals de la discriminació per raó de sexe, gènere, orientació, identitat o expressió de gènere, així com a tota manifestació que atempti i respecta la dignitat humana i els drets fonamentals. L'objectiu, per tant, és la disposició d'un full de ruta que detecti quines són les necessitats del municipi en matèria d'igualtat i diversitat de gènere i, a partir d'aquí, orientar les polítiques públiques durant els pròxims anys. El pla dona resposta a importants reptes estratègics en l'àmbit d'igualtat de gènere i la diversitat del municipi. En primer lloc, fer un pas important en la consolidació de tots els programes, recursos i serveis que han permès referenciar les polítiques d'igualtat d'aquests darrers anys i d'aquesta manera permetre l'ampliació efectiva de manera responsable de totes les disposicions normatives en l'àmbit de la igualtat i la diversitat que han sorgit des d'aquests darrers anys. En segon lloc, dur a terme una ferma aposta envers la transversalitat de gènere, implicant a tots els departaments del consistori a través d'una estratègia integral que permet la incorporació de la perspectiva de gènere a tota l'actuació municipal. Per acabar, incideix de manera manifesta en garanties des de les persones LGTBIQ+, i promou un abordatge integral de la violència i discriminació LGTBI fòbica per garantir que el municipi pugui viure en la diversitat sexual i afectiva en plena llibertat. Conclusió. Per tot això, informo favorablement el pla d'aprovació del segon Pla d'Igualtat i Diversitat de Gènere i de Malgrat de Mar 2025-2028. Dictamen la Comissió Informativa Dictatorial data de 6 de febrer del 2025. Vista la proposta de l'alcaldia, data 16 de gener del 2025, es posa el ple d'adopció del següent acord. El primer, aprovar el segon Pla d'Igualtat i Diversitat de Gènere de Malgrat de Mar 2025-2028. Tercer, aprovar l'adhesió al contingut, la carta alimentària elaborada. Ah, ja està, no? Ah, jo continuo i de nou fins a...
Vale, gràcies. Alguna pregunta, sisplau, senyor Albert, té la paraula.
Gràcies, senyora alcaldessa. Bon vespre a tots els que ens escolten, com sempre, des de casa i també ens escolten des d'aquí. Espera, pujarem el volum, ara. Res, agrair als serveis tècnics per la feina que han estat fent i la consultora també per elaborar aquest segon pla d'igualtat, una eina molt necessària per, com ha dit la senyora regidora, englobar totes aquelles polítiques públiques d'igualtat i que es realitzen a l'administració pública. Com deia, agrair que també s'hagi fet participar a l'oposició de poder participar en tallers oberts, també la ciutadania, per poder elaborar aquest pla. I res, el que sempre diem nosaltres, si se'ns estén la mà l'agafem i no tenim cap problema, i estem agraïts també per aquest procediment que s'ha portat per dur a terme aquesta tasca. Per tot això, el nostre vot serà favorable. Gràcies.
Gràcies, senyor Albert. Senyor Zaldo.
Bon vespre a tothom. Em sumo a la intervenció que ha fet el portaveu d'Esquerra. Sí que comentar, és un pla molt més ambiciós que el que teníem, que és positiu que així sigui, evidentment més actualitzat i que planteja desenes d'accions a desenvolupar. I jo penso que això ho hem de tenir totes i tots molt clar, perquè són accions que no totes són fàcils de tirar endavant. També el mateix pla marca la prioritat d'aquestes accions, però, entre altres qüestions, hi ha un aspecte que creiem que és important que en quedi constància, que és que en diverses qüestions planteja la necessitat d'augmentar pressupostàriament la dotació i a nivell de personal també, d'aquesta regidoria. Sabem com estem actualment, amb uns pressupostos acabats d'aprovar que pràcticament congelaven totes les partides, i no sé si estem en condicions de fer aquests augments, que així més o menys fent la suma tampoc d'una manera molt acurada, nosaltres hem calculat uns 42.000 euros d'augment que demanen per tirar endavant les diferents actuacions que es plantegen, que potser no cal que siguin anuals i potser un any en són 17 i l'altre any en són 30 o així, però és una qüestió que hem de tenir en compte. Estem aprovant un pla que planteja unes actuacions. Si té l'aprovació dels electes, entenc que és perquè ens el creiem i perquè volem tirar endavant. Nosaltres encantats i votarem a favor. Però tinguem-ho clar, perquè no ens trobem amb el pressupost 2026 que no fa cap augment en l'àrea d'igualtat i que, per tant, ja d'entrada ja dificulta poder assumir aquestes accions. Res més a dir i el vot serà a favor, com ja he manifestat.
Gràcies, senyor Zaldo. Fer un incís. Les diferents regidories es poden assolir aquests ítems treballant en xarxa. Per tant, si es treballa des d'educació, es treballa des de serveis socials, es treballar des de Cultura i es treballa des dels diferents departaments, potser no hem d'incrementar la partida perquè tots d'alguna manera podem col·laborar. O sigui que, encara que no vegi moviments en la partida econòmica, jo penso que una manera de treballar transversalment pot donar sortida a l'aposta que hi ha. Senyora Vega, té la paraula.
Sí, bona nit a tothom. Jo seré molt, molt clara en aquest moment. Jo només felicito per la tasca que s'ha fet des de la regidoria dels tècnics. Crec que és una tasca que és valorable i que a partir d'aquí doncs, també coincideixo amb el que diuen la resta dels companys. Ja votarem el que creiem convenient en el moment de votar. Gràcies.
Gràcies, senyora Vega. Bueno, doncs, si us sembla, passem a votació. Vots a favor? Ens queda aprovada per unanimitat. Passem al punt 3, que és l'aprovació a l'adhesió de la carta alimentària elaborada per l'Associació de l'Espai Agrari de la Baixa Tordera. Llegeixo els antecedents perquè els que estem aquí tots en som coneixedors, però potser la ciutadania no. Per tant, l'any 2017 es va signar la carta de gestió i desenvolupament de l'Espai Agrari de la Baixa Tordera amb l'interès de realitzar el pla de gestió de l'espai agrari de la Baixa Tordera per disposar de les eines i estimular l'economia agrària i les actuacions de suport a l'espai agrari. El juliol del 2022 es crea l'Associació de l'Espai de la Baixa Tordera, un nou marc operatiu de caràcter supralocal que té com a propòsit enfortir l'activitat agroalimentària, agrària i pesquera, de base familiar i en constant remodelació per de manera conjunta assegurar la seva rendibilitat i entomar els desafiaments agroalimentaris del futur. Aquesta entitat ha estat promoguda pels ajuntaments de Blanes, Malgrat de Mar, Palafolls, Santa Susana, Tordera i les cooperatives de la Conca de la Tordera, Progrés Garbí i Agrària de la Baixa Tordera del nostre municipi. Les principals ciutats del planeta van signar l'any 2015 el Pacte de Política Alimentària Urbana de Milà, que ja apostava per articular un model de producció, comercialització i consum de proximitat. L'any 2019 es va aprovar el Pla Estratègic de l'Alimentació de Catalunya, que aposta per un sistema d'alimentació sostenible, competitiu i arrelat al territori. L'any 2020 es va promoure la Carta Alimentària de la Regió Metropolitana de Barcelona amb la intenció de ser una palanca que impulsés projectes per al canvi de model alimentari i del treball comú. Els ajuntaments de Blanes, Malgrat de Mar, Palafolls, Santa Susana i Tordera i les cooperatives que abans he dit de la Conca, de la Tordera, el Progrés Garbí i Agrícola de la Baixa Tordera, amb la complicitat de les entitats i representants de la societat civil, manifesten el seu interès en aquesta aposta conjunta per engegar l'estratègia alimentària de la Baixa Tordera, una eina per transformar el sistema agroalimentari cap a un model més sa, just, sostenible i resilient per garantir la seva rendibilitat. Data 5 de desembre, l'Associació Espai Agrari de la Baixa Tordera comunica a l'Ajuntament de Malgrat l'elaboració de la carta alimentària promoguda des d'aquesta entitat i demana la seva aprovació i adhesió. En data 27 de gener del 2025, la tècnica auxiliar de turisme va emetre l'informe resultant favorable perquè aquesta carta fos una realitat. Aquí ha col·laborat molta gent, per tant, hi ha col·laborat societat civil, hi estan implicats diferents tècnics de l'Ajuntament, però també la regidora d'ensenyament. Llavors, per tant, li dono la paraula perquè acabi de complimentar.
Gràcies, alcaldessa. Bona nit a tothom. Com li diu l'alcaldessa, a mi em van convidar a formar part d'aquest grup de treball des de com a regidora de Salut i Educació, però també com a infermera del CAP de Malgrat. Llavors, la veritat és que he d'agrair que em convidessin perquè ha sigut un grup de treball molt... que enriqueix molt i una mica la carta, perquè, bueno, la puc passar perquè la veritat és que està molt ben redactada i el que vull fer és una mica un esbós, no?, al final del que s'ha acabat acordant. L'alcaldessa ha fet ja els antecedents. Jo, per continuar, doncs, dir que la Baixa Tordera, malgrat no disposar d'un marc jurídic administratiu propi que l'empari, amb diversitat d'activitats i paisatges, però amb un element estructurador, el riu Tordera, conforma un àmbit supramunicipal estable i organitzat per la defensa de l'espai agrari periurbà i per la dinamització d'iniciatives agroalimentàries col·lectives, obrador compartit, segell propi, etc. El seu propòsit de futur és engrescar-se en accions conjuntes que facin valdre la riquesa agrària i pesquera i que estimulin la cooperació entre consumidors, productors, administracions locals per elaborar la carta alimentària com a primera fase per la construcció de l'estratègia alimentària. Llavors, en aquest grup de treball hi ha hagut un procés participatiu on hi ha hagut la dinamització, s'ha estructurat en tres blocs, la reflexió i el debat en tallers participatius, les entrevistes en profunditat amb agents del sistema agroalimentari de la Baixa Tordera i, finalment, enquestes a la ciutadania. Les temàtiques centrals de l'espai obert del debat han abordat qüestions centrals que es focalitzen en diverses matèries, com la salut, des de la nutrició, l'accés i la disponibilitat, la cultura alimentària, la vulnerabilitat en l'accés i la diversitat, la qualitat i el preu, els espais agraris periurbans i el planejament urbanístic, la falta de relleu en el sector primari, els residus i el malbaratament alimentari i el turisme com a repte de futur. Per tant, els reptes per a la Baixa Tordera són impulsar la producció local agrària i pesquera, construir cadenes de subministrament i de distribució agroalimentàries curtes, transparents i justes, amb el suport de la innovació i la creativitat, coordinar accions en coherència entre administracions, entre regidories i amb entitats i societat civil per generar espais de treball i d'intercanvi d'informació, habilitats i de competències, i enfortir el comerç agroalimentari de proximitat. I pel que fa a l'educació i la cultura alimentària, planificar polítiques públiques alimentàries per promoure hàbits i dietes suficientment saludables i justes per a la ciutadania i canviar la manera d'alimentar-nos, contribuint a la millora de l'educació alimentària i nutricional, la salut i la qualitat de vida dels ciutadans. Sensibilitzar i disseminar la cultura alimentària per propiciar un consum conscient, compromès, crític, informat, ètic i equitatiu, fent especial èmfasi en el col·lectiu dels joves. Reduir les pèrdues i el malbaratament alimentari per minimitzar els impactes al llarg de la cadena de valor i comptabilitzar les activitats agràries i pesqueres tradicionals amb simbiosi amb una gestió mediambiental. La meva aportació aquí, quan vaig anar a aquesta reunió, la veritat és que hi havia professionals de diferents àmbits i clar, cadascú aportava des del seu àmbit de treball. I jo el que vaig fer com a reflexió és dir, l'alimentació és important pel funcionament del cos. És a dir, si mengem malament, la conseqüència que serà que no tindrem una bona salut. I això comporta un cost, si ho hem de mirar a nivell de diners, no? Un cost econòmic per la salut pública. Llavors, és molt important l'educació en la bona alimentació per tal de tenir una vida confortable i una vida més llarga, no? Entre cometes. Val? Llavors aquesta va ser la meva reflexió des de l'àmbit de la salut i també des de l'àmbit de l'educació. Val?
Gràcies, senyora Hernández. Senyora Ponsa, com a regidora de Pagesia, té la paraula.
Gràcies, bon vespre a tothom. Bé, moltes de les aportacions ja els han fet tant l'alcaldessa com la regidora, però sí que volia agrair a totes les persones que han treballat en l'elaboració d'aquesta carta alimentària. Hi ha hagut debats amb tallers participatius, hi ha hagut entrevistes amb els agents del sistema agroalimentari de la Baixa Tordera i s'han fet enquestes. M'agradaria destacar les enquestes que s'han fet, 135 enquestes que mostren un perfil de ciutadania propera al debat alimentari i preocupat per l'alimentació i la salut, que al mateix temps diu que consumeix productes frescos i de temporada. Aquesta ciutadania també reclama en la mateixa línia una comunicació clara i diferenciada dels productes locals i de temporada, educació alimentària a les escoles i proposa divulgar les tasques agrícoles i pesqueres amb accions pràctiques per aprendre a comprar i a cuinar els aliments frescos i de proximitat. crec que és molt important el que ha sortit de les enquestes i de, sobretot, educar des de ben petits i posar valor a tot el producte que tenim de proximitat. Els reptes de la Baixa Tordera ja els ha comentat la regidora, però sí que n'hi ha un que és important, que és el de fomentar el sentiment de pertinença a un espai ric en sabers i valors de la terra i del mar. I això és el que tenim nosaltres amb la nostra horta i també, en aquest cas, doncs, amb la pesca. Gràcies.
Gràcies, senyora Ponsa. Només un petit afegit. L'objectiu és el de reduir el malbaratament, però sobretot preservar la biodiversitat i a la vegada mitigar els efectes del canvi climàtic. Per tant, senyor Albert, té la paraula.
Gràcies, alcaldessa. Això, a favor, estem molt a favor també, no? És que són moltes coses, estic una miqueta ordenant-me. Estem molt a favor això de que l'Ajuntament doncs, impulsi també aquesta adhesió a la carta alimentària que ha treballat l'Espai Agrari, com han comentat, i m'ha agradat el que ha comentat la senyora regidora d'Educació i de Salut Pública, enfocant aquesta carta alimentària, sobretot destacant el punt de l'alimentació de la ciutadania, que és un dels objectius d'aquesta carta. I per complir aquests objectius, doncs, la carta detalla una sèrie de mesures que m'agradaria destacar-ne una, que és enfortir el comerç agroalimentari de proximitat. Aquí, malgrat, per sort, tenim un mercat municipal i per nosaltres el mercat municipal és un d'aquests pals de paller per promocionar tota aquesta alimentació saludable, aquesta alimentació de proximitat. Per tant, fem el prec de no conformar-nos amb el que tenim, sinó treballar per seguir creixent el mercat municipal, que si ara tenim X parades, que d'aquí un any puguem tenir unes quantes més parades, i també amb la tasca de divulgació, de tallers, d'activitats que es facin per divulgar tota aquesta tasca d'alimentació saludable. Moltes gràcies.
Gràcies a vostè, senyor Joaquim Albert. La senyora Ponsa s'ha descuidat de dir
alguna cosa. No. És que me'n descuidi, simplement per contestar al senyor Joaquim Albert, que té tota la raó amb lo d'enfortir el comerç agroalimentari de proximitat. De fet, en el mercat municipal s'està treballant amb unes properes accions que es faran per dinamitzar el mercat i, a part d'això, de donar a conèixer també a la gent que no s'apropa tant al mercat, doncs, tots els productes que es venen, quilòmetre zero, i tots els productes que hi ha en el nostre mercat municipal, que molts d'ells, sobretot el que és la verdura, doncs ve d'aquí del Pla de Grau, i per tant es faran unes accions properament, que ja els hi farem extensives a tothom per donar a conèixer també tota l'oferta que hi ha en el nostre mercat municipal i que, com bé diu, doncs també esperem que aquestes parades que hi ha ara buides doncs es puguin acabar omplint.
Gràcies, doncs passem a votació. Vots a favor. Aprovat per unanimitat. Passem al punt 4, que és delegar a favor de la Diputació de Barcelona la competència de la selecció per construir una borsa supramunicipal de treball per l'any 2025 per cobrir les necessitats temporals de personal de la categoria de tècnic auxiliar de biblioteques. El ple de la Diputació de Barcelona, en sessió data de 28 de l'11 del 2024, ha aprovat la nova convocatòria del catàleg 2025 de pla de cooperació de xarxa de governs locals i reactiva de nou aquest recurs que cada any anem aprovant. Llavors, per part de Diputació, les actuacions que tiren endavant són les següents: l'elaboració i aprovació de les bases de selecció i les convocatòries, recepció i tractament de sol·licituds de participació en els mitjans electrònics, elaboració i aprovació de les llistes provisionals i, si escau, la de persones admeses i excloses, l'assistència material i tècnica del tribunal per realitzar les proves, la constitució de la borsa supramunicipal de treball temporal i la resolució d'al·legacions o reclamacions i recursos. Va. Algun dubte al respecte? No? Doncs passem a votació. Vots a favor? Queda aprovada per unanimitat. Val. Passem al punt 5, que és resoldre les al·legacions presentades per l'empresa adjudicatària del servei de recollida domiciliària de residus
sòlids urbans i transport de deixalleries. El fet és que el plec de clàusules tècniques que tenim estableix que el servei de recollida serà diurn, de les 8 del matí a les 11 del vespre, i els dies 22 de juliol i 4 d'agost d'enguany s'ha incomplert aquest horari de recollida de les fraccions selectives. Llavors, per tant, la tipificació que el plec de condicions administratives particulars tipifica que les infraccions són lleus, greus o molt greus. L'incompliment dels horaris establert com una falta greu. Llavors, per tant, se'l penalitza, la sanció és penalitzar la infracció greu per uns 1.500 euros. Llavors, l'empresa va presentar les al·legacions oportunes i tècnicament s'ha desestimat aquestes al·legacions presentades per l'empresa. Per tant, s'ha de procedir a la sanció. Algun dubte? No? Doncs passem a votació. Vots a favor? En contra? Abstenció? Abstenció d'Esquerra i PP. El punt 6 és resoldre les al·legacions un cop més presentades per l'empresa adjudicatària del servei de recollida domiciliària de residus sòlids urbans i transport de deixalleries. En aquest cas, el fet és que el plec de clàusules tècniques, com he dit en l'anterior, no ho repetiré, val? Sí que us explicaré el que va succeir en aquest cas, i és que en el carrer Sant Nòvia Camproví, durant la nit del 8 de juny del 2024, el servei de recollida de residus sòlids urbans va recollir conjuntament, sense diferenciar, els residus que es trobaven en el contenidor de fracció resta i els residus que es trobaven en el contenidor de fracció orgànica. Tornem una altra vegada, nosaltres tenim les tipificacions. Llavors, la no classificació correcta dels residus recollits és una falta molt greu i la sanció que se li aplica en aquest cas és de 6.000 euros. Val? Llavors, ell presenta les al·legacions i en aquest cas les al·legacions són desestimades de nou. Preguntes? No? Passem a votació. Vots a favor? La B ha aixecat la... Vale. Abstenció? Abstenció d'Esquerra. A favor, sí, el PP. Vale. Un cop més, resolem les al·legacions presentades per l'empresa adjudicatària del servei de recollida. En aquest cas, el dia 2 d'agost de 2024, arrel del mal estat del vehicle de recollida de fracció resta i fracció orgànica, perd líquids a la via pública, afectant a diversos carrers. Llavors, la pèrdua d'aquests líquids provinents de la compressió dels residus es considera molt greu i se li aplica una sanció de 6.000 euros. Però en aquest sentit, ha quedat acreditat que el vehicle adscrit de la servei de recollida de residus sòlids urbans no té cap mancança, ja que va reposar el vehicle, quan van tenir el vehicle en mal estat, el van reposar, van subsanar tots els carrers, van fer la neteja i subsanar tots els carrers que havien estat malmesos i llavors, per tant, se'ls estima íntegrament la sanció. Vots a favor? Abstenció? Abstenció d'Esquerra Republicana i Anna, del PP. Val. Ara passem al punt 8, que és resoldre l'al·legació presentada. Aquesta, en el seu cas, el dia 8 d'agost de 2024, el camió va circular amb la grua aixecada, mal funcionament del vehicle, arrencant els cables de llum d'un carrer del municipi, causant danys a la via pública. El mal funcionament dels vehicles, com he dit en diferents ocasions, està tipificat com a falta greu i se li penalitzava amb una sanció de 1.500 euros. En aquest cas, se li ha pogut estimar perquè ha pogut demostrar, bueno, a nivell tècnic s'han fet diferents supervisions pel municipi, s'ha pogut veure que una cosa no tenia res a veure amb l'altra, llavors, per tant, possiblement aquell cablejat estava més avall del que devia estar i això, doncs, va provocar que hi hagués aquella enganxada, per tant, s'ha estimat aquesta reclamació. Vots a favor. Abstenció d'Esquerra. Vale. Val, passem al punt 9, que és aprovar la bonificació del 75% de l'import de construccions, instal·lacions i obres consistents en reformes d'un edifici de 5 habitatges entre mitjaneres, la finca situada a Passeig Alsina, per tractar-se d'una finca amb protecció tipològica i façana segons el catàleg de béns protegits. Per tant, senyor Miquel Joana, té la paraula.
Bon vespre, gràcies, alcaldessa. Sí, procedim a la proposta d'aprovació de dues sol·licituds de bonificació de l'impost de construccions, instal·lacions i obres. A tall d'informació de servei, recordar que disposem de, o la, diguéssim, l'import recull tres tipus de bonificacions, en aquest cas. La primera és del 95% per finques amb protecció integral, la segona del 75% per finques amb protecció tipològica o de façana, i la tercera és del 50% per altres supòsits de finques afectades pel catàleg. En aquest primer cas, com deia l'alcaldessa, es tracta d'una sol·licitud d'una subvenció del 75% al tractar-se d'una finca amb protecció tipològica o de façana segons el catàleg de béns protegits del POUM. Tal com s'indica la part expositiva, la quota íntegra d'aquest impost, és de 22.055 euros. Se li aplica una bonificació de 16.541 euros, resultant una quota líquida de 5.513. Per això es proposa, i amb l'informe positiu d'intervenció, es proposa que el ple adopti els següents acords. En primer lloc, és la bonificació d'aquest 75% que esmentàvem sobre l'impost de construccions, instal·lacions i obres de l'obra a la finca amb la referència cadastral que s'indica a la part expositiva. En segon lloc, és informar a la persona interessada d'acord amb el detall que es fa constar a l'interventor en el seu informe. I en tercer, notificar el present acord a la persona interessada, com deia, i al Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament de Malgrat de Mar.
Gràcies, senyor Casa Joana. Alguna pregunta? Doncs passem a votació. Vots a favor? Abstenció? D'Esquerra. Ah, va. Passem al punt 10, que és ratificar l'acord de Junta de Govern Local del 23 de gener del 2025 relatiu a l'aprovació de la bonificació del 50% de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres consistents en una rehabilitació d'una coberta, reforma interior d'un edifici, d'una finca situada en el carrer d'Esclapers per tractar-se d'un altre supòsit de finca afectada segons el catàleg de béns protegits. Per tant, senyor Casajoana.
Gràcies, alcaldessa. Com dèiem, la segona sol·licitud de bonificació d'aquest mateix impost, en aquest cas, la quota íntegra és de 3.139 euros, la bonificació és del 50% per tractar-se d'una finca de llicència que forma una finca objecte de llicència que forma part del catàleg de béns protegits del POUM. La bonificació queda en 1.569 euros i una quota resultant igualment de 1.569 euros. Per tant, proposem al ple novament que adopti els següents acords, que és l'aprovació d'aquesta bonificació al 50% de l'impost de construccions, instal·lacions i obres. En segon lloc, atorgar a l'interessat dita bonificació, d'acord amb el detall que es fa constar en l'informe de l'interventor. I en tercer lloc, notificar el present acord a la persona interessada i al Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament de Malgrat de Mar. Gràcies.
Gràcies, senyor Casajoana. Passem a votació. Vots a favor? Abstenció? A favor i abstenció d'Esquerra. Passem al punt 11, que és prendre raó de l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'àrea de l'Arc Metropolità de Barcelona. L'aprovació definitiva, i ho dic, ja era hora, del Pla Especial Urbanístic de l'àmbit de Can Palomeres. Senyor Serret, té la paraula.
Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom que ens segueix des d'aquí al plenari i també des dels diferents
mitjans. Bé, com deia l'alcaldessa, per fi culmina un llarg procés que va engegar l'any 2020, en el que en diferents organismes, informes, vectors, doncs han anat marcant-nos com havia de ser aquest pla especial de Can Palomeres. Dèiem que ha sigut un llarg procés que culmina avui amb aquesta donar compte o donar a rebre, millor dit, perquè haurem d'acceptar l'aprovació definitiva, que culmina un cop doncs, la Comissió Territorial d'Urbanisme ens fa saber que ja el procediment ha estat fet correctament. Sí que m'agradaria doncs, explicar que aquest llarg procés el que ens permetrà precisament doncs, és poder conservar un espai únic, únic en el nostre municipi, però també únic en el territori del nostre entorn, que és l'espai de Can Palomeres, únic per al seu passat miner, únic també per la seva capacitat i diversitat tant en l'àmbit de xarxa Natura 2000 com també per les colònies de ratpenats i per la gran riquesa que té en la seva biodiversitat. Però també molt important per aquells vestigis que hi ha d'àmbit arquitectònic que daten del segle XII i que, per tant, també ens permetrà poder, com a administració, començar a treballar per dignificar aquelles primeres edificacions que van tenir en el nostre municipi quan encara doncs, no érem el que coneixem avui, Malgrat de Mar, sinó que tot just començava a créixer la Vilanova de Palafolls. I, per tant, podem dir que avui doncs, és un dia important perquè aprovem aquest pla especial que crec que tots i cadascun de nosaltres, tots els grups, doncs, hi hem cregut i, per tant, per fi doncs, comencem a treballar per desenvolupar tots i cadascun d'aquests projectes que, a més, també han de ser projectes de divulgació que permetin explicar que, malgrat som alguna cosa més, que aquell sol i platja que moltes vegades doncs, reivindiquem que som alguna cosa més i que, per tant, també tinguem elements dels que ens facin sentir amb orgull que som magratencs i magratenques. Gràcies i qualsevol dubte estic a la vostra disposició.
Senyor Faldo, té la paraula.
Sí, molt breument, agrair tota la feina feta i celebrar doncs, que aquest pla especial per Can Palomeres sigui de gran abast i que no deixi res enrere, com deia el regidor, que es podria haver centrat en algunes qüestions específiques. Ens hauria semblat bé, però ens hauria semblat insuficient. Això també ha fet que tot sigui més lent, perquè hi ha moltes qüestions que s'han de posar sobre la taula i que han de quadrar i que s'han de posar d'acord, i etcètera, etcètera. Celebrem que desencallem finalment ja aquesta qüestió, que no és que estigués encallada, sinó que té els seus processos, que ja sabem que en tot sempre és lent, en aquest cas doncs, també, i que això permeti doncs, seguir posant en valor l'espai, el patrimoni natural i el patrimoni també d'infraestructures que teníem abans d'existir com a poble i que puguem mantenir-ho i donar-hi doncs, el reconeixement que pertoca i que hi hagi també aquest espai de formació que permeti doncs, nodrir de més informació tant a la ciutadania com a aquell que ens ve a visitar. Moltes gràcies i, evidentment, com ha estat en tots els punts que han anat sortint aquesta qüestió, el vot de la CUP serà a favor.
Molt bé, doncs si no hi ha cap pregunta més, passem a votació. Vots a favor. Queda aprovat per unanimitat. I passem al punt 12, que és donar compte de l'informe d'intervenció de data 21 de gener del 2025, modificació de la llei 324 del mes de desembre que estableix les mesures de lluita contra la morositat. Per tant, senyor Casajoana, té la paraula.
Gràcies, alcaldessa. Com és habitual, cada 3 mesos s'elabora un informe que fan els interventors de les corporacions locals per donar compte dels terminis de pagament de les obligacions de l'entitat local que s'estableixen en 30 dies. En primer lloc, els pagaments realitzats en el trimestre, d'un total de 1.278, només n'hi ha 5 que estan fora de termini, per un import de 2.714 euros. La resta, 1.273, per un import de 1.900.000 euros, són pagaments realitzats dins del termini legal. En quant a les factures pendents de pagament al final del trimestre, de les 220 n'hi ha només 4 fora del termini legal, per un import de 10.100 euros, i la resta, que són 216, per un import de 360.000 euros, estan pendents de pagament al final del trimestre, però dins del termini legal. I en últim lloc, la relació de factura respecte a les quals hagin transcorregut més de 3 mesos sense haver reconegut la despesa, només n'hi ha una per un import total de 321 euros. Gràcies.
Alguna d'això és només era donar compte, per tant, aquest punt no es vota. I passem al punt 13, que és la moció presentada pel grup municipal de CUP per la sobirania energètica.
La CUP i Esquerra.
Final. Ah, val. Esquerra l'ha encapçalat també, perdó. Doncs endavant, sisplau.
Gràcies, alcaldessa. D'entrada, agrair a la CUP d'haver impulsat aquesta moció. Nosaltres no tan sols hi votem a favor, sinó que també la volem encapçalar. És una moció, bueno, igual que com vam fer quan vam demanar adherir-nos com a ajuntament a la MEP, que la MEP és l'associació de municipis i entitats per l'energia pública, que té un objectiu clar, que bàsicament és difondre i promoure la titularitat pública de les xarxes de distribució d'electricitat i donar suport als ens locals per accelerar la transició energètica. En aquell moment la vam presentar conjunta aquella moció per adherir-nos, l'Ajuntament s'hi va adherir en aquesta associació. Ara portem una nova moció conjuntament perquè el passat 12 de desembre va haver una assemblea de la MEP. L'Ajuntament no hi va poder assistir, però en aquella assemblea es van adoptar un paquet de mesures concretes per seguir avançant cap a la titularitat pública de la xarxa i un seguit de propostes de reformes normatives que s'han de desenvolupar aquest 2025. Per tant, portàvem aquesta moció a ple, creiem que era interessant per donar doncs, la nostra conformitat i compromís a totes aquestes mesures. Passo a llegir, ara exposaré els motius pels quals volem aprovar una sèrie d'acords. El món es troba en situació d'emergència climàtica a causa de l'escalfament global provocat per les emissions a l'atmosfera de gasos d'efecte hivernacle de l'activitat humana. L'augment progressiu de la temperatura mitjana representa una amenaça greu per a la habitabilitat del planeta i està alterant significativament la composició de la capacitat de recuperació i la productivitat dels ecosistemes naturals i té efectes negatius en el desenvolupament econòmic i social, la salut i el benestar de la humanitat. Institucions arreu del món han declarat l'emergència climàtica i ambiental, adoptant compromisos per la mitigació de les emissions de diòxid de carboni. Multitud de posicionaments, resolucions governamentals, parlamentàries i municipals i mobilitzacions socials reclamen polítiques per accelerar el procés de transició a fonts d'energies renovables, el principal recurs que tenim per mitigar les emissions. La transició energètica cap a aquestes tecnologies netes és un repte global que alguns països estan demostrant que és factible de dur a terme plenament i de manera ràpida. Mitjançant el Pacte Verd de la Unió Europea s'ha marcat l'objectiu de ser el primer continent neutre en emissions a l'any 2050. Administracions públiques, empreses i ciutadania hi hem de contribuir amb mesures per la descarbonització del sistema energètic a través de la reducció de la demanda, l'electrificació de l'economia i el foment de l'energia d'origen renovable. La transició també ens ha de portar a un nou model de producció d'energia renovable, descentralitzat i participat per empreses, ciutadania i amb una presència central de les institucions democràtiques i públiques del país, que garanteixi el dret a l'energia a tothom, la cohesió social i l'equilibri territorial i posi fi a l'actual situació d'oligopoli que genera grans beneficis privats, manca de transparència, dèficits en els serveis i barreres al desplegament dels projectes de generació d'energia renovable distribuïts. Els ens locals no podem continuar actuant només com a consumidors, hem de tenir capacitats per generar la nostra electricitat renovable, per compartir-la i per intervenir en el sistema elèctric, distribuint i comercialitzant energia verda. Hem de liderar la transició als nostres pobles i ciutats impulsant la participació de les empreses i la ciutadania. No obstant això, el compromís dels ens locals adoptant mesures de forma individual no sempre és suficient i és un fet que molts municipis no disposen dels recursos i les capacitats per desplegar algunes d'aquestes polítiques. L'agregació d'interessos i representació realitzada per les associacions municipalistes, com ara l'Associació de Municipis i Entitats per l'Energia Pública, com he dit, l'AMEP, contribueix a superar aquestes dificultats i permet als municipis fer política en una escala superior. També és clau el suport que rep el municipalisme per part dels consells comarcals, les diputacions i la Generalitat de Catalunya. L'autoprovisió d'electricitat dels ens locals i altres serveis relacionats amb energia renovable i la distribució i comercialització públiques d'electricitat a empreses locals i ciutadania és una acció que contribueix a accelerar la transició i a canviar el model actual controlat per l'oligopoli energètic. Però la majoria de municipis no tenen capacitat per construir empreses públiques que actuïn com a mitjà propi, proveint d'electricitat renovable als serveis públics i comercialitzant-la als seus municipis. És per això que l'any 2023 l'Associació de Municipis i Entitats per l'Energia Pública i l'empresa pública Energies Renovables Públiques de Catalunya varen realitzar coordinadament dos informes jurídics per determinar, d'una banda, com l'energètica podria transformar-se en mitjà propi dels ens locals i, de l'altra, com els ajuntaments podrien desenvolupar l'activitat econòmica local de subministrament d'electricitat a través d'aquest mitjà propi i autoproveir-se. Paral·lelament, el Parlament de Catalunya, a la sessió del 28 d'octubre de 2023, va aprovar la resolució 852/XIV, en la que s'insta el govern a fer possible la participació dels ens locals en el capital social de l'energètica, a fi que s'esdevingui un mitjà propi d'aquests. Més recentment, el 4 de juliol de 2024, les presidències de les quatre diputacions han acordat crear un grup de treball per analitzar l'entrada a l'energètica a fi que n'esdevingui mitjà propi.
Posteriorment, en la sessió del 10 d'octubre del 2024, va aprovar la resolució 7/15 que insta el govern a continuar la consolidació de l'energètica com a empresa pública de generació i subministrament d'energia renovable i concretament a reformar els seus estatuts per permetre l'accés a l'accionariat a les diferents administracions públiques catalanes abans de finalitzar el 2025. Finalment, el 12 de desembre de 2024, en el marc de la jornada Desconnectem l'oligopoli, organitzada per l'AMEP, la Xarxa de la Sobirania Energètica i l'Ajuntament de Girona, es va presentar la declaració de Girona per una xarxa de distribució d'electricitat pública. El document, consensuat pels municipis i entitats que integren l'AMEP, estableix els passos a seguir per aconseguir la titularitat pública de les xarxes de distribució elèctrica. En els darrers anys, a nivell municipal, s'han realitzat passes importants cap a la sobirania energètica impulsades per l'Ajuntament de Malgrat de Mar en col·laboració amb la ciutadania, de les quals destaquem l'aprovació de la moció per l'adhesió de l'Ajuntament de Malgrat de Mar a l'Associació de Municipis i Entitats per l'Energia Pública, presentada pels grups municipals de la CUP i Esquerra Republicana i aprovada per unanimitat del plenari el 15 de juliol de 2021. L'aprovació de l'Agenda Urbana 2030, que en la seva diagnosi assenyala la necessitat de promocionar la generació d'energies alternatives com la solar i la biomassa i l'autoconsum d'energia renovable o residual a través del desenvolupament de comunitats energètiques, aprovada al ple del 15 de març del 2024, i la creació de la comunitat energètica de Malgrat de Mar, impulsada per l'Ajuntament el 2023, i que treballa de manera autònoma des del 2024 amb l'objectiu de fomentar la producció i l'ús d'energies renovables a nivell local, proporcionant beneficis econòmics, socials i ambientals als seus membres. És per tot això que els municipis compromesos a accelerar la transició energètica i participar en el canvi al nou model i amb l'objectiu de disposar d'un mitjà propi per l'autoprovisió de l'exèrcit verda i altres serveis relacionats amb l'energia renovable, els grups municipals de la CUP i Esquerra Republicana proposen al plenari municipal de l'Ajuntament de Malgrat de Mar l'assumpció dels següents acords. Primer, adherir-nos a la declaració de Girona aprovada el 12 de desembre de 2024 en el marc de la jornada Desconnectem l'oligopoli realitzada a Girona. Segon, contribuir des del nostre municipi a accelerar la transició energètica i assolir la sobirania energètica de Catalunya aprofitant els edificis, espais i terrenys municipals per desenvolupar-hi projectes propis o compartits de generació d'energia renovable i afavorint l'estalvi i l'eficiència energètiques i la mobilitat elèctrica, amb l'objectiu que tots els serveis municipals funcionin amb energia verda de proximitat, lliure d'emissions de gasos contaminants. Tercer, a fi de complir aquest objectiu, demanar al Govern de la Generalitat que impulsi i doni suport mitjançant l'energètica i en col·laboració amb l'AMEP i la resta d'associacions municipalistes a realitzar la tramitació i aprovació d'expedients per la transformació de l'energètica en mitjà propi pel subministrament d'electricitat verda dels ens locals que encara no disposin d'altres comercialitzadores públiques. Les iniciatives locals per a la transició energètica prestant ajuda tècnica i financera i participant en projectes compartits de generació renovable que disposin de consens i contribueixin a l'equilibri territorial, a la gestió de les empreses energètiques locals i a les xarxes de distribució de l'electricitat públiques i els acords de col·laboració entre elles, i finalment donar difusió dels acords adoptats i notificar-ho al Govern de la Generalitat de Catalunya, a la Direcció de Govern d'Energia, a l'ICAEN i a les diputacions i les associacions municipalistes. Moltes gràcies. Comentar que en l'acord primer hi ha una falta d'ortografia, que imagino que... perquè no em renyin després, ja ho dic jo. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Zaldo. Bueno, jo no ho repetiré, però sí, l'aprovació de la moció, l'aprovació de l'Agenda Urbana, l'Agenda Urbana 2030 i la creació de la comunitat energètica de Malgrat impulsada per l'Ajuntament. Per tant, jo parlo com ara, com a govern, però com a partit, el nostre vot serà favorable. Senyora Vega, té la paraula.
Sí, nosaltres votarem en contra, però jo vaig a dir ara les causes de la voto. Vale? Una, que no hi ha estudis econòmics que justifiquin la viabilitat i els beneficis. Dos, que n'hi ha exemples en països occidentals que hagin aplicat el sistema similar amb èxit. Tres, que la proposta és més un model d'economia, un atac ideològic al model d'economia mixta d'Europa en una solució energètica. Subestimar els problemes de gestió, inversió i eficiència que enfrenten els municipis. Generar riscos legals, podrien, i conflictes amb la regularització energètica europea. I la transició a energies renovables, que deu fer-se en manera realista. El vot nostre és en contra. A nivell personal no diré res més. Bona nit.
Gràcies, senyora Vega. Senyor Zaldo, té la paraula.
Aleshores entenc, segons aquest argumentari, senyora Vega, que vostè considera que la creació, per exemple, de la comunitat energètica de Malgrat de Mar, que ja és prou autònoma i que té un suport molt específic de l'Ajuntament de Malgrat de Mar i que preveu crear o ajudar a difondre doncs, energia, a repartir energia creada de manera renovable a través de l'instal·lació de plaques solars en edificis municipals, considera que això no és correcte, que l'Ajuntament doni suport a això, no és correcte que aquesta entitat local amb gairebé un centenar de socis estigui en marxa i estigui treballant en el sí d'aquestes qüestions, perquè imagino que li han dit que ha de dir aquesta qüestió. El 2021 la moció per entrar a la meva es va aprovar per unanimitat. És veritat que no hi havia el PP, que ara ve doncs, a dir-nos a tots i a totes que estem equivocats, que aquesta gent de 2030 doncs, està dient barbaritats, que la qüestió de les energies renovables s'ha doncs, de fer més a poc i esperant en tot cas que algun país sigui capdavant i després copiar-lo, quan el que tot això amaga és la voluntat de voler mantenir un oligopoli que fa ric a quatre a través d'un bé essencial, que és l'energia elèctrica que totes i tots necessitem a les nostres llars. Llavors, si totes i tots les necessitem, què menys que intentar que aquesta energia, primer, no contamini i, segon, doncs, pugui arribar de manera assequible i no impliqui doncs, un alt cost per les butxaques dels ciutadans de Catalunya, de l'Estat, de tot arreu. La MEP treballa de manera coordinada amb un gran nombre de municipis que hi donen suport, l'Ajuntament de Malgrat entre ells. Creiem, des de la CUP, que l'Ajuntament de Malgrat està fent uns bons passos en aquest sentit i que si portem aquesta moció d'avui és perquè l'Ajuntament no va poder assistir a la darrera assemblea, perquè si no faria falta, perquè ja estaríem caminant de la mà d'aquesta declaració de Girona, i simplement comentar que el negacionisme climàtic té els dies comptats, perquè és evident que si no fem res se'ns menja. Per tant, obviar per en absolut tots aquests arguments que a vostè li han dit que digui i convidar-la doncs, a la reflexió i convidar-la a les jornades d'aquest cicle de xerrades que està fent la comunitat energètica al voltant de les renovables, que són totes molt interessants, i convidar-la doncs, a interessar-se pel que fa la MEP, perquè realment doncs, veurà com realment és necessari que impulsem aquest tipus de polítiques. Gràcies.
Gràcies, senyor Zaldo. Senyor Casajoana.
Gràcies, alcaldessa. vagi per davant que estem a favor del document que es presenta, però sí que, ja que s'ha esmentat l'agenda urbana i m'he sentit interpel·lat, m'agradaria afegir una mica de context, perquè també l'agenda urbana parla de... Per donar una dada, diu que s'ha reduït d'entrada el consum energètic a Malgrat del 2005 al 2015 en un 8,9% i que el principal repte pel municipi és la rehabilitació dels teixits residencials i la promoció de l'aprofitament de recursos alternatius. Val? Perquè sí que estem d'acord amb tots els acords i el que es proposa avui en aquesta moció, però tampoc és qüestió d'ara eliminar un oligopoli per crear un monopoli públic. Vull dir que és una part de la solució, sí que és dotar les institucions municipals doncs, de mecanismes per autoproveir-se d'energia, però realment la revolució tecnològica vindrà de la creació de petits nòduls connectats en xarxa, per dir-ho bàsicament, de l'autoconsum de les pròpies residències i dels propis habitatges de la ciutadania, col·locant tots doncs, plaques o col·locant generadors d'energia del tipus que siguin que contribueixin a l'autoabastament. Per tant, molt a favor de la proposta que es porta avui al ple, però que només és un dels punts pels quals o mitjans dels quals hem d'atacar diguéssim, la conversió de l'energia a producció renovable. Gràcies.
Gràcies, senyor Casajoana. Senyora Vega, té la paraula.
A veure, senyor Faldó, possiblement sí que és veritat que en el moment que vostès van signar aquesta moció, nosaltres no hi érem, és així. Però hi ha una qüestió que sí que, independent del que mani un partit o no, que tots fem igual, sempre ens devem al partit, ¿vale? Hi ha unes qüestions que seguiran en criteris. Aquí a mi el criteri que m'aixoca més, que és per el que també me faig èmfasi de lo que és amb aquesta moció, és l'estudi econòmic. Jo no n'he vist cap estudi econòmic. Llavors, a partir d'aquí, jo estic d'acord amb tot l'altre, perquè sí que és veritat que la llum estem pagant una quantitat de llums exagerada. També és veritat que tenim cada vegada més persones que tenen problemes per poder arribar a final de mes i precisament la llum és una eina necessària o un servei necessari. Però independent del que m'ha dit o no m'ha dit el partit, jo també tinc els meus criteris. I en aquest moment no te m'agafo més, si me dona el permís, quan tampoc el necessito, però li demano, és a nivell econòmic. I crec que demanar i passar pel davant, jo crec que és un joc que es té que fer entre diversos municipis. Jo estic d'acord que no s'està fent una mala tasca, s'està fent una tasca molt bona en aquest Ajuntament. No podria dir una altra cosa en contra, perquè no seria veritat. Però a partir d'aquí la banda econòmica m'assupera a votar en contra. Gràcies.
Senyor Zaldo, té la paraula.
Gràcies. Responc breument i ja tanco. Li agraeixo aquest aclariment. Li agraeixo també que deixi clar que no és només l'opinió o la línia de partit, sinó que també és la seva opinió pròpia. No sé si això és millor o pitjor, però li agraeixo que ho aclareixi. I simplement destacar, és molt interessant la intervenció que ha fet el senyor Casajoana, és molt interessant perquè ja sigui amb arguments, disculpin, no vull ofendre en absolut, però ja sigui amb arguments més recolzant el sistema econòmic neoliberal o amb arguments més recolzant el sistema econòmic anticapitalista, és molt positiu doncs, que puguem estar d'acord amb que aquest és un full de ruta a seguir compartit. Al final, això és el més positiu del que està treballant la MEP i del que reflexa la declaració de Girona. Un gran consens polític amb moltes visions diferents a nivell econòmic i a nivell social que estan caminant a poc amb argumentaris diversos però que acaben doncs, posant-se d'acord perquè són passes a seguir que hem de fer des del municipalisme. Per tant, li agraeixo molt la seva intervenció i crec que és molt interessant que el vot que vindrà a continuació sigui a favor tant del seu partit com del meu. Gràcies.
Gràcies, doncs. Passem a votació. Vots a favor. Abstenció. En contra. Vale. Ens vota en contra el PP, per tant queda aprovada per unanimitat. Passem al punt 14, que és les resolucions dictades per l'alcaldia, de la 1 a la 279. Alguna... No? Vale. Ara donem pas a precs i preguntes, però abans de precs i preguntes donaria la paraula a la regidora d'Ocupació, a la Carme Cerritxaro, perquè us expliqués una miqueta un projecte.
Molt bé. Doncs, primer de tot, agrair que em doneu veu en aquest projecte. La meva intenció és explicar la intencionalitat d'aquest projecte i objectius. En aquest cas és la Fira d'Ocupació i Formació, està voltant molt pel poble la informació sobre aquesta fira És la segona edició. És una fira única en concepte en tot el territori, així ens ho han manifestat tots els alcaldes veïns, perquè connecta els diferents agents públics i privats relacionats amb la formació professional, la inserció i l'ocupació de les persones. A més, amb un treball molt intens, transversal, de 6 de les regidories implicades. Tenint en compte que els objectius principals d'aquesta fira són apropar la ciutadania, entitats, centres d'ensenyament i empreses per poder ser informats de primera mà dels seus serveis d'informació i inserció, dels seus catàlegs i ofertes formatives i, en el cas de les empreses, informar de les seves vacants laborals actuals i habituals al llarg de l'any. Entre les novetats d'aquest any tenim que la fira és de tot el dia i que, a més, s'ha fet una oferta d'una taula rodona que donarà lloc a la tarda, on s'han escollit 3 dels sectors empresarials que, en aquests moments, tenen una oferta i demanda laboral i formativa més important a Malgrat. En aquest cas, estem parlant de formació, millora i oportunitat laboral. I la realitat i les dades ens diuen que, ens agradi més o ens agradi menys, els sectors convidats a la taula rodona, turístic, químic i automatitzats, són ara per ara els que tenen més